Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. El món és digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Aquest programa parlem del món digital, un món que realment avança a un ritme sorprenent. Però amb el que fa a la presència de la dona dintre d'aquest món digital, aquest ritme no és ni molt menys tan sorprenent ni tan ràpid. Realment hi ha manca de dones al sector tecnològic i manca de noies a la universitat o a la FP en carreres tecnològiques. Avui parlarem el programa d'avui amb la Núria Castell Ariño. Ella és presidenta del jurat dels Premis Dona TIC, és vicedegana de Presidència, Igualtat i Ètica del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i exdegana de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Amb ella abordarem aquests temes de la dona i les TIC i entrarem també una mica en detall amb els Premis Dona TIC. Bé, doncs, Núria, el primer, donar-te un altre cop la benvinguda al nostre programa.
Doncs gràcies per convidar-me, contenta de participar i de contribuir d'alguna manera a la comunicació.
Molt bé. Anem a parlar, que ja hem parlat alguna vegada, en general del tema de dona i tecnologia. I concretament podem començar enfocant-ho, si et sembla, amb el Premi Dona TIC, que aquest any és una edició ja, no sé si és la novena o la desena, quina és?
Crec que és la desena, ho tinc que mirar, de fet, ho mirarem per les properes entrevistes.
Però vull dir que és un premi realment amb molta solera ja, i que aquest any tindrà lloc el 16 de novembre al Magma. Bé, la primera pregunta obligada és què és el Premi Dona TIC, quins objectius té, què pretén, etcètera, etcètera. Però definim.
Bueno, el Premi Dona TIC es va crear doncs, per la preocupació de la manca de dones en el sector TIC i amb l'objectiu de mostrar els referents, és a dir, visibilitzar les dones que ja hi som i que això d'alguna manera doncs, serveixi com a impuls perquè noies i joves doncs, s'animin a seguir aquestes carreres i d'alguna manera doncs, trencar aquest gap que tenim de dones en el sector. Pensem que, i de fet n'hi han i la mostra és que cada any estem sorpresos al comitè de la quantitat de currículums que se'n presenten i de la qualitat. Per tant, com les meigues, a veure-les, ailes, el que passa és que les hem de trobar i les hem de posar en el lloc que els hi toca.
Bé, la pregunta també ara obligada és per què existeix aquest gap, aquesta diferència entre nens o adolescents o entre homes i dones que assoleixen les TIC. Evidentment, no és per falta de capacitat. Llavors, quin és el problema? Perquè tampoc crec que hi hagi un rebuig, no ho sé. Quin és el tema? Perquè les dones...
Crec que fins i tot hi pot haver rebuig.
Vale, doncs abundem el tema.
Sí, no, és un... A veure, les causes no són úniques... Però jo crec que una important és el tema dels estereotips i com la societat doncs, agafa aquesta cultura de que hi ha unes professions que són per homes i unes altres per dones. I bueno, diferents elements que d'alguna manera envolten el món de la informàtica, no? En particular. A més, és un tema que no ens passa a nosaltres en el nostre país, sinó que és un tema internacional i, per tant, la preocupació per impulsar que hi hagi més dones al sector és una preocupació internacional. O sigui, jo la setmana vinent me'n vaig a Noruega, al Women in Courage, que és una trobada justament per animar a dones i a visibilitzar més dones en el sector de la informàtica. És un congrés que justament aquest sí que sé segur que és el desè aniversari que fem, que és un congrés organitzat per ACM Europe, dones, justament per això. O sigui que aquest és un tema internacional i que té moltes derivades, però per revertir això hem de fer un canvi realment a nivell cultural, a nivell social, que hem d'intervenir des dels mitjans de comunicació, des de l'educació, des de les universitats, des de les institucions per donar-li la volta.
Sí, jo veig que aquest és un dels grans problemes. Vosaltres organitzeu el Premi Donatic, molts organismes i molts governs estan treballant sobre el tema, però aquesta cultura, qui la mou també, són els medis. El cine, la televisió, la literatura, bueno, ja no dic les xarxes socials. Llavors, realment, què es pot fer per convèncer els medis de que canviïn això? O, no sé, què podem fer? Perquè, més enllà del que ja feu, no podeu fer, esteu realment treballant fort sobre el tema. Com podem canviar aquesta cultura?
Home, jo crec que, a veure, voldria entendre que, diguem, en els últims anys, a nivell local, ara estic parlant, jo diria que en els últims 4 o 5 anys, que s'hi estan reinvertint molts esforços per visibilitzar, per fer més cultura, per arribar més a les famílies, a les escoles, jo crec que una mica anem canviant i que fins i tot els mitjans de comunicació també, quan s'ha d'entrevistar algú per un tema concret tècnic o el que sigui, ja es pensa a veure si trobem una dona experta en el tema i no anem a buscar sempre a l'expert, no? Per tant, jo crec que mica en mica anem fent passets. Tenir alguna sèrie de televisió que animés a les noies, o sigui, que tinguéssim allà un grup de dones de l'àmbit del sector TIC que fossin molt potents i que fossin, diguem, normals. És a dir, quan deia abans que potser hi ha una certa recança, també pels estereotips, no? Que a vegades s'ha posat que si l'informàtic és aquella persona que no comunica, que treballa en un soterrani, que tal, doncs això no ajuda, aquestes imatges. I aquestes imatges han anat sortint en moltes sèries, en televisions i tal, en pel·lícules. I, per tant, això també ho hem d'anar canviant.
M'apunto això que dius, encara que jo no puc fer res, però realment crec que, si més no a casa nostra, la nostra televisió sí que tindria que fer una sèrie que realment propiciés a aquestes coses i que no passi allò de que quan una nena a casa seva diu vull ser enginyera, li diguin què? No? Perquè realment això és el que hem de combatre. També ho has encertat, però parla una mica més, desmitifica el tema de la informàtica, no ja solament per nenes, informàtiques i les enginyeries. Perquè hi ha gent que bueno, les ciències en general, doncs els hi tenen pànic quan és una cosa meravellosa i preciosa, preciosa. M'agradaria que tu, que has estat de Ghana i, en fi, que ets una part influent a la universitat, ens ajudis a desmitificar. Que realment això no és per locos, és una cosa perfectament abastable.
A veure, la informàtica o la enginyeria en general, no? Al final és una professió que té una importància social enorme, perquè al final, en el cas de la informàtica en concret, estem a tot arreu. O sigui, en aquests moments ja no podem imaginar res que no necessiti a darrere un suport, hi ha un ordinador, hi ha una xarxa, una comunicació. És a dir, estem a tot arreu. Per tant, a vegades allò, ui, és que a mi m'agradaria treballar, jo què sé, amb animals, per posar una cosa totalment contrària, no? Pues igual resulta que fas informàtica, acabes treballant en un laboratori on pots fer recerca per millorar la vida dels animals o per entendre malalties, és a dir, i pots arribar des de molts llocs. Per tant, les enginyeries i la informàtica són un suport. La enginyeria, la paraula enginyeria ve d'enginy, o sigui que al final és resoldre problemes. No es tracta de pensar que les enginyeries és allò d'embrutar-se les mans i estar engreixat i no sé què. No, es necessita molt cervell. I el cervell, per molt que s'intenta dir que els de les dones és més petit, però jo crec que a nivell de xarxa neuronal, pues, tant talent hi ha en una banda com a l'altra. Per tant, té cap, pot fer enginyeria.
Els microxips cada vegada són més petits, però l'important és el que tenen dintre, no? La
Exacte.
densitat,
Sí,
més que el
no és un
tamany.
tema de mida.
Abans hi dic la paraula rebuig. Una altra cosa que corre dintre d'aquest món del gènere és lo del sostre de vidre. Realment existeix un sostre de vidre o és que no
Existeix.
arriben?
No, no, a veure, hi ha dues qüestions. Una és el que ens posen i una altra el que ens posem, les dones. Ara estic parlant de les dones, eh? És a dir, és veritat que hi ha un sostre de vidre perquè, i continua sent, afortunadament hi ha llocs en els quals ja, bueno, ja ho anem arreglant, però encara hi ha molts àmbits on realment tu veus doncs, que a la base hi ha moltes dones, però que els llocs directius doncs, els van ocupant homes. Eh? I ahir, per exemple, en una reunió de la Comissió de Gènere de la Intercol·legial es parlava del sector de la infermeria. No? Llavors, el sector de la infermeria hi ha moltes dones, però quan vas a veure els càrrecs trobes molts homes. Doncs no quadra gens. No? Llavors, una és el que ens ve, diguem, qui té capacitat per posar algú en un òrgan de direcció i que es fixa més amb els homes que amb les dones i per tant, diguem, aquí la dona doncs, ha de lluitar més o ha de treballar el doble per poder arribar al mateix lloc. I l'altra, a vegades, és el límit que ens posem de dir, ostres, és que agafar aquest càrrec, llavors a mi em suposarà tal i tal i tal i no tindré vida més enllà de la feina. No? I això és un plantejament molt més de dona que d'home. Eh? És a dir, el tema de la conciliació familiar i el tenir vida més enllà de la feina és un valor que les dones posen més per davant que els homes. I, per tant, si a tu t'ofereixen ser directiva i dius, ui, no, i el teu company diu, ah, estupendo, doncs clar, puja ell. O sigui, diguem,
bueno.
Això també és un tema de cultura que hem d'anar treballant, no?
Però aquest autolímit, tu ara l'has explicat com a disposar de temps lliure, de conciliació, etc. Però també crec que existeix una cosa que inclús té, no?, amb el síndrome de l'impostor o de l'impostora, que és crec que no arribaré o que no tinc capacitat quan sí la té. Això succeeix? Passa?
Bueno, el síndrome de l'impostor és una mica això, no? Que penses que no donaràs o que aquí no hi hauries de ser, que potser no és el teu lloc, no? Una mica es continua donant també per l'entorn. Vull dir que si a l'entorn no confia massa en les dones, si tu vas pujant o tu vas alçant la mà per dir ei, que jo sóc aquí i que voldria ser això, doncs com et miren raro, també llavors tu et planteges de si, ostres, doncs potser no és el meu lloc. I que torna a ser el mateix, eh? És un tema personal, però també un tema de context.
I com funciona, perquè realment hi ha moltes dones directives, com funcionen els equips, fonamentalment composats per homes, però que la que mana, la directiva d'aquell equip, és una dona? Es deixen o comencen a posar entrebancs?
Bueno, jo les situacions que conec funcionen prou bé, perquè doncs, afortunadament les dones, quan han de gestionar equips, tenen bastanta mà esquerra, vull dir que són potser més conciliadores, més escoltar a tothom i normalment no hi ha problemes. Però, evidentment, sempre hi pot haver alguna persona, algun home, que no estigui a gust perquè li mani una dona. Mala sort que s'hi acostumim.
Sí, realment.
Però, bueno, diguem, el que passa és que tampoc és ideal que tinguis un grup tot d'homes dirigit per una dona, perquè al final el que ens interessa és que els equips estiguin més o menys equilibrats, és a dir, que mani qui mani, l'equip que treballa, que no estigui esbiaixat ni cap a una banda ni cap a l'altra, sinó allò que en dèiem mínim un 30-70 o millor un 40-60 o ja l'ideal del 50-50, no? Però jo crec que hem d'anar aquí, intentar que els equips siguin més equilibrats.
Parlant d'equilibrats, què penses de les lleis de paritat? O sigui, que per llei tinguis que formar un equip 50% homes i 50% dones, quan realment tu el que vols és que sigui el més eficient possible, encara que per a la millor són 80 dones i 30 i 20 homes, però com a llei?
A veure, de fet, hi ha la llei de col·legis professionals, crec que ja està activa, i obliga que les juntes directives dels col·legis professionals siguin paritàries, val? Hi ha molta gent que discrepa de que hi hagi una cosa que sigui por decreto ley, que parlem de quotes i tal. El meu plantejament és que mentre es faci falta, que les posin. És a dir, el dia que de natural l'evolució i la dinàmica ja sigui més o menys paritària, que ja ho traurem. Però mentre hem de forçar el sistema perquè les coses vagin canviant. I llavors, pues, no és ideal. Evidentment, volem talent i volem no, eh? Però bueno, també hi ha homes mediocres que arriben a dalt perquè com no impulsem les dones, doncs pugen els homes. I aquí
Sí,
diu,
sí.
pues, deixa'm ser mediocre i manar, no?
Sí, no, 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 totalment d'acord. Però realment, clar, és una assignatura difícil perquè portem 10.000 anys de masclisme i realment doncs, canviar les coses costarà i s'està demostrant que està costant, no? Provem el premi d'un antic. Una mica, quin tipus de coses premieu al premi d'un antic? Què busqueu? Què voleu incentivar?
Doncs, a veure, d'entrada, l'objectiu inicial era volem tenir més noies fent carreres TIC i, per tant, buscar gent formada en enginyeria TIC, sigui informàtica, telecomunicacions, una mica tot aquest àmbit, i mostrar doncs, aquests referents que fan i, no? Però, evidentment, està obert. O sigui, hi ha algunes categories on demanem titulació, unes altres que no, perquè al final volem també presentar les dones en el sector. Però el que busquem en els premis no és simplement premiar una dona perquè és dona i fa d'enginyera informàtica, no? Sinó que el que volem és, com volem que siguin dones referents, doncs volem que aquestes dones també aportin aquests valors doncs de sororitat, d'equip, de compromís, una mica l'aspecte una mica personal, de la dona premiada. I per tant, bueno, està molt bé que hi hagin dones TIC, simplement doncs això, una dona potent que està en un sector, però hi ha d'haver alguna aportació en aquests valors que estan a les bases recollits també, perquè al final, quan una dona amb aquests valors rep el premi, la veritat és que acaba sent molt referent, i ens acaba lluint molt el sector.
Una paraula que has dit, sororitat. Per què cal sororitat? No, no tindríem prou amb solidaritat?
Jo diria que això és una mica com les quotes, que de moment ens cal, no? És a dir, de la mateixa manera que bueno, sabem que allò, moltes vegades els negocis o els acords de qui puja de categoria i tal es fan en passadissos o després de la feina perquè ens n'anem a prendre unes cerveses, cosa que la dona no fa perquè se'n va a casa a fer el sopar o a cuidar o guanyar les criatures, no? Doncs, la sororitat és una mica el donar-nos aquest recolzament entre iguals, entre dones, també per ajudar a superar aquestes situacions que unes ja han pogut superar, de dir, ostres, mira, a mi m'ha passat això, o he tingut que anar superant aquests obstacles per anar progressant professionalment, però quan et passi això, tens aquestes eines, que no les coneixies o que no hi pensaves, i llavors aquestes ajudes entre iguals és el que d'alguna manera també pot potenciar que la dona doncs, adquireixi més autoestima i que progressi més en el sector. I llavors, bueno, doncs el dia que no calgui, ja no caldrà fer aquestes xarxes, però de moment doncs, són
Sí.
bastant útils.
Tornem insistint sobre el Premi Donatic. Feu alguna cosa a favor o per promocionar que les empreses treballin amb aquest tema, o sigui, que les empreses l'estiguin per la igualtat de gènere, etcètera? Ja, dintre el
Sí.
Premi contempla?
Dintre del premi tenim un premi d'iniciatives referents que està dividit en premis per a empreses i premis per institucions o altres associacions, no? En el cas de les empreses, el que busquem és doncs, aquelles iniciatives internes de les empreses que estan pensades justament doncs, per millorar doncs la carrera professional o les condicions de context de les dones, en el sector TIC. És a dir, no busquem empreses que el seu objectiu és fer formació per dones en el sector TIC, que no és l'objectiu, sinó aquelles empreses de l'àmbit que tenen iniciatives, doncs, justament per impulsar la carrera professional de la dona dintre de l'empresa.
Amb 9 o 10 anys de història del premi, deus haver vist de tot, no? No sé si et ve al cap alguna anècdota, alguna cosa positiva o alguna cosa curiosa que hagi passat dintre dels premis o dintre de la història dels premis, vaja. Casos d'èxit, també, evidentment.
No sé, o sigui, per destacar el que trobo, i justament com saps que vam fer la reunió justament ahir del comitè per aquest any, el que trobo molt, molt enriquidor és alguns discursos de dones, sobretot de les joves, que en el moment de la recollida del premi, o el que han sentit després, o el que han anat fent després. Jo crec que això d'alguna manera ens mostra que estem fent bona feina com a comitè dels Premis Donatic, i que estem realment, bueno, pues creant referents, i que les premiades realment s'ho prenen com reben el premi, i no simplement reben el premi, sinó que llavors d'alguna manera entenen que tenen una missió com a referents, no? I això és bonic perquè clar, cada any són unes quantes. Els primers anys hi havia menys premis, ara ja en diferents categories, doncs ja estem en 10 categories diferents. Per tant, anem creant uns quants referents cada any, i si aquestes persones i aquestes institucions s'ho creuen, doncs està molt bé.
Ens queden 3 minuts de programa i et demanaria, amb aquests 3 minuts, que adrecessis un missatge a favor de que les nenes, les adolescents, entrin en aquestes carreres tècniques. 3 missatges, un adreçat a les nenes, un als pares i l'altre als educadors.
Vale. A les nenes, jo el missatge que els hi dic sempre és que no deixin a ningú que els hi triï el camí. El camí l'han de triar elles, tenint totes les eines i tots els coneixements. I per tant, és important que els hi arribi la informació de tot plegat. I els hi arribi informació de què vol dir ser metge, o què vol dir ser enginyera, o què vol dir ser enginyera informàtica, o què vol dir ser arqueòloga. Però els hi ha d'arribar tot, no una part. Val? Per tant, la primera és que puguin triar de manera lliure, però amb tot el coneixement. En el cas de les famílies, una mica és el mateix, que coneguin totes les opcions, que no passin les pors de pares i mares als fills o les filles en particular, que confiïn en el talent dels seus fills i de les filles en particular, i per tant que no tallin les ales abans de començar a volar. I llavors, altre cop és coneixement, coneixement, coneixement. I els educadors, doncs també que els educadors demanar-los que procurin treure's els estereotips del cap, que és difícil, ja estem a la societat que estem, però que procurin treure's els estereotips del cap, que pensin que tothom en principi té els seus talents i els hem de dirigir cap allà, però no els estereotips. Hem de veure els talents de nens i nenes i orientar-los en funció d'aquests talents, si és que els volem orientar d'alguna manera. I insisteixo, han de conèixer tot, no només el que nosaltres pensem que toca per ser nen o per ser nena.
Bé, i ara sí, l'última pregunta, et deixo que te la facis tu mateixa. No sé què no t'he preguntat, però què creus que és important que avui que tenim l'antena aquí amatent, doncs la gent conegui.
Bueno, jo crec que el que és important, i parlo des de la informàtica, que és el meu camp, no? I ara que està tan de moda, que si la intel·ligència artificial i les pors que van sortint, doncs jo crec que el que és important és, primera, pensar que la tecnologia ha estat per tot arreu i estem en un món digital, i per tant ens hem de creure que això és útil, que necessitem homes i dones en el sector, però que necessitem dones perquè el disseny d'aquests enginys ha de ser dissenyat amb una visió 360 i no 180, i per tant, doncs, confiar en la tecnologia.
Bé, Núria, doncs gràcies pel teu temps. Si et sembla, cap a finals de novembre, quan ja hagin estat donats els premis, et farem una altra petita entrevista perquè ens expliquis com ha succeït i quines han estat les guanyadores.
Molt bé, a la vostra disposició.
Vinga, doncs fins la propera.
Apa. Vinga, gràcies.
És digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.